Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Els dijous a aquesta hora arriba els prescriptors, una setmana més carregats de molta, molta cultura, i nosaltres a punt ja per apuntar les nostres agendes, les seves recomanacions. Així que atents, perquè avui centrarem els esforços, bàsicament, en el món del còmic i també de la música. Recordeu, si voleu participar en aquest programa, aquest és el telèfon on ens podeu enviar també les vostres consultes, recomanacions o preguntes als nostres prescriptors.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86. 678 77 56 86.
I ara volem doncs que diguin la seva, com sempre, en Rafael Sabater de Sabadell Còmics. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I també l'acompanya en Paco Puig d'Espai Records, la botiga de discos, de vinils.
Bon dia. Hola, bon dia.
A veure, perquè tenim avui també molta teca, no? Rafael, comences
sí, tu? Sí, començo jo.
Vinga,
jo sóc que és el telèfon, la gent pot trucar.
Clar,
també. Pot preguntar, però ja veurem si responem.
Sí, exacte.
és que preguntin.
És que preguntin, que els nostres prescriptors van a la seva. Doncs vinga, primer, la sintonia, Rocío. Què és això? Li preguntava en Paco. Doncs la sintonia que li ha posat la Rocío a Rafel, i també té una per tu, o sigui, sí, és divertida. Comencem, que tens també, com dèiem, doncs molts títols i suposo que també propostes per tots els públics.
I tant, com sempre. Mira, començarem pels petits, sempre fem començar per la canalla.
Els nens petits.
I tant. La canalla, tinc una mica, deia, mira si son malo lo catalane, que a los niños le llaman canalla.
Oh! Ja no t'hi parles, eh?
Que bo. Vinga,
mira,
doncs va.
Zorrito
pels dolents de casa.
Exacte, pels dolents. Zorrito i jabalí.
Ostres.
Sí, és un còmic infantil. Això és una autora polonesa, uh-huh. Estic el nom. Es diu Berenika Kolomichka. Ostres, no sé si ho he dit bé, però ho he intentat dir bé. No és normal que còmics dels països de l'est...
No n'arriben gaire. Sí, per sí, les històries sí. que expliquen i els dibuixos
no,
que
no,
fan.
No n'arriben gaire, no, eh? I suposo que tenen la seva producció, però mira, estem una miqueta distanciats. Uh-huh. Mira, i aquest és un cas que Dibux, en aquest cas, ha publicat aquest còmic infantil. Ens parla d'una història d'amistat entre una guineu i un porc senglar. La història comença que està la guineu, viu sota una pomera, s'està sempre allà sota la pomera prenent la fresqueta, i un dia arriba un porc senglar.
Vinga, que nosaltres posarem també l'aire condicionat.
Això està. Sí, comença
més fresquet.
Comença a fer calor, eh? Avui Déu-n'hi-do el calor que fa.
Sí, sí.
I tant. Doncs ell s'està així ben fresquet, no té aire condicionat, però està al camp, vol dir que també... Ja m'he de dir a mi estar al camp
i a mi,
la ciutat, oi? Doncs ell està tan tranquil i ja. I li arriba un porc senglar. I ell, naturalment, al començament hi té desconfiança. No? Això també és una miqueta pels nens, doncs per una miqueta de la moral per explicar als nens que no han de desconfiar. Ell desconfia i es pensa doncs, que li vol mal, no? Mica en mica es aniran fent amics. I a partir d'aquí, amb el temps, doncs, es faran amics de van tot el dia junts, no? Uh-huh. I és això, és una miqueta un cant a l'amistat, el fet de que podem ser amics amb diferència, perquè al final un és un guineu i un porc senglar. Vol dir que estem parlant de races diferents i no passa absolutament res. El dibuix és molt, 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 molt bonic, està molt, molt ben fet, m'ha agradat molt, perquè està tot fet a mà
és preciós.
Aquarela, és tot aquarela i guaix. M'ha semblat que era guaix. Vol dir que cada vinyeta és un petit quadre. Vull dir que val molt la pena, i a més un dibuix molt diferent, molt curiós.
Molt divertit, també, no?
Molt diferent del típic còmic infantil que tenim sempre en ment. Uh-huh. I en aquest cas, doncs, és curiós. I sobretot això, la gràcia de que està tot fet a mà i tot pintat.
Personalment, sempre que m'ho dius això, sempre penso, mare meva, quantes hores, no?
Quantes hores, i tant. La gent no es pensa, això ho faig jo en un moment, sí, fes-ho.
Posa-t'hi.
Intenta-ho, i veuràs el difícil que és. Doncs bé, és un cant, això, un cant a l'amistat i un cant a que hem de tenir amics i que se'ls ha de respectar, i per molt diversos que siguin.
Per quines edats? Per quines edats
això, jo a partir de que sàpiguen parlar, parlar, no, que sàpiguen llegir, perdó, que entenguin ja, a partir de 5, a partir de 4 a 5 ja comencen a tenir una miqueta. No hi ha tampoc molta lletra.
No.
Ja està fet especialment per això.
També els pares poden llegir, si no, i els nens que escoltin.
També. Doncs és per això. Per qualsevol públic.
Doncs ens agrada molt, aquesta història de solidaritat, d'amistat, no? De trencar estereotips amb la diferència. Mare meva, el que has portat ara.
Escoltem, aviam.
Ostres.
Hòstia. Sempre veig els pares.
Això és èpica, èpica pura, Estan parlant dels gats mítics de d'espada i brujeria, que en deien a l'època aquella. És el Conan el Bàrbaro, que Marvel ha recuperat els drets del personatge. Als anys 70, Marvel ja els va tenir i va fer un gran llançament. Conan era un personatge, doncs, de novel·la, i que tenia el seu públic, però no era un personatge molt, molt conegut. La fama li arriba amb els còmics, quan Marvel agafa els drets de Conan i fa un llançament en plan bèstia, en diverses col·leccions, amb uns autors boníssims, Barry Windsor Smith, Buscema, tot aquesta pleiade de grans dibuixants que durant els anys 70 van crear una mitologia pròpia del personatge, que el van fer arribar molt més enllà del personatge literari. Es van crear personatges nous, dolents, sobretot els villanos, doncs van crear molts villanos, sempre amb això, l'espada i amb aquest món de l'espada i brujeria. Mm-hmm. No? Tant va ser l'èxit que va tenir Conan que el 82, crec, va estrenar la pel·lícula, que és la banda sonora de la pel·lícula, del Schwarzenegger, que li va acabar de donar... El còmic va ser la primera pedra d'aquest mític personatge, i la pel·lícula va acabar de rebentar-ho. Mm-hmm. Va ser un èxit de taquilla, i va ser un... que va col·locar ja directament tant el Schwarzenegger com el Conan, perquè amb els dos els va portar a la fama.
Totalment.
Doncs durant tots aquests anys 70 i 80, Marvel es va encarregar de la publicació de còmics. Va treure a milers. I ara, al cap d'uns anys, el personatge va anar perdent, no es va renovar, el van deixar morir una miqueta, i al final no van renovar els drets i el van deixar a perdre. No? Ho va agafar una altra casa, que era Dark Horse, i durant tots aquests anys Dark Horse ha seguit mantenint el ritme. I ara, aquest any passat, Marvel va tornar a recuperar els drets del personatge. I ha fet un rellançament en plan bèstia de col·leccions, i en aquest cas he portat el primer número, la primera grapa. Als Estats Units sempre es publica, primer de tot, es fa una grapa, la mensual, com una revisteta, uh-huh, que surt un cop cada mes. I és allò que continuarà, de que acaba la història i després es fan sagues.
És que ho saben fer molt bé, perquè així tens el coquet i llavors tens ganes, estàs esperant.
Primer fan aquest llançament, que és més en pla barat, i va més carrer amb quioscos, i després les històries que tenen molt èxit després es recopilen amb tomos, amb llibres gruixuts. I així s'ha fet als Estats Units, doncs això. Ara ha sortit una grapa que sortirà cada mes. El guionista és el Jason Aaron, que és un dels grans guionistes americans, i el dibuix és el Mahmoud Asrar. No, curiós, no sé de quin país deu ser, però em sembla, uh-huh, que sigui àrab o per allà, pel nom. Doncs no tens el gust. Doncs bé, què tenim aquí? Lo típic, al començament ja diu, en la pàgina 2 o 3 ja diu duelo d'espadachines, brujos, vino, mujeres lascivas i muntanyes de tesoros.
Que Valèria i totes les guerreres també que sortien, també hem de parlar d'elles, ja, no?
És un personatge, com si diguéssim, que no és gaire del segle XXI,
l'essència. No, no ho és,
és això, no. Personatge una miqueta machista, dins de tot, diria de l'època aquesta, però bueno, té el seu públic. Jo diria que si cas a llegir en moderació, perquè hi ha moltes altres coses molt, molt millors que tot això. Però bé, no, mira...
Però és un clàssic, és un clàssic
I ara hi haurà aquest rellançament, doncs això, ara sortirà amb grapa i properament amb tomo.
Molt
I alhora, Panini, que és l'editorial que publica Marvel a Espanya, doncs a part del primer número del nou, ha tret el tomo recopilatori, que té un tochaco de 700 pàgines, que s'hi pica...
Sí, sí... Déu-n'hi-do, aquest pica,
Sembla una porta, és piquíssim a la
porta.
Podríem
dir que no és de butxaca.
No. 700 pàgines, i ha fet el primer Conan el Bàrbaro, el primer Conan dels anys 70, del Roy Thomas i el Barry Windsor Smith, doncs ha fet els dos primers anys de la història de Conan, que és el que dèiem, primer es publica en grapa.
Els fans ja tenen, no?, un bon regal.
Sí. És això, va per un públic molt masculí.
Sí, més nostàlgic, no?, d'una època.
Sí. I un públic adult, sobretot un públic adult que li agrada això, no?, estar a les històries de brujeria i això, les mujeres lascivas, el vino, i que més deia, brujos, i espadachines.
Clar, evidentment, molta acció.
Exacte.
Doncs interessant, aquest recopilatori també, i també aquest petit homenatge a Conan, un dels clàssics del món del còmic. I seguim amb una altra delícia.
Mira, escoltem la música.
Escoltem.
Perquè d'aquest còmic s'han fet una adaptació a Netflix, una sèrie adaptada. Mira, ara sentim. És com està cuinant.
Sí, és veritat. Que ens portin les braves.
És la...
aquesta hora, no? Producció, va.
La cantina de medianoche, Midnight Dinner. Jo vaig veure la sèrie, que està molt bé, però no sabia que estava basada en un còmic, en un manga.
Veus?
I ara Steve Berry l'ha publicat.
O sigui, que
recomanes
també la sèrie, no?
Dels anys 90. I és molt, molt curiós, és un manga molt curiós. I és la història...
Ostres, la portada és que ja és curiosa, també.
Sí, el dibuix és curiós, sí, no és gaire acadèmic, el dibuix, Jo, per mi, com a dibuix, no em faríem excel·lència del dibuix. Però, en canvi, els guions estan molt ben pensats. Què és la història? La història és una taverna, una tasca, una barra típica del Japó, que és aquella barra que el cuiner, tens el cuiner davant i et cuina davant, i només hi ha una barra i te sentes allà amb els tamborets i menges, no? Doncs aquesta taverna obre només de les 12 de la nit a les 7 de la matinada.
Només, que
normalment la gent no menja, però clar, hem de tenir en compte que el Japó té 40 milions d'habitants. Vol dir que sempre hi ha algú qualsevol hora que té gana.
Clar. Imagina't els clients que desfilen aquelles hores.
Aquesta és la gràcia,
no?
Aquesta gràcia del còmic, no? Clar, gent que treballa, però gent també, gent de la faràndula, gent de locals de poc nom, no? Noctàmbuls, gent que no dorm a la nit i va
de
menjar.
De vida, diria.
Sí, ja torna. És tot un conglomerat, però també gent que treballa de nit, que està obligada a treballar a nit perquè té tractes amb països que en aquell moment estan treballant. Bueno, i tot això conforma un univers que està molt ben pensat. A mi la sèrie em va agradar molt i el còmic també està molt, molt, molt bé. Com està estructurat? Està fet que cada història és una nit i cada nit és un personatge que va allà a menjar, però a part també és un menjar. És un menjar típic japonès.
Ostres,
vol dir que
bo.
A cada episodi veiem una persona que et vindrà a explicar una miqueta la seva vida, qui és, què fa i els seus problemes, perquè la majoria precisament són problemes, gent amb problemes, però alhora tindrem el cuiner que mentrestant ell va cuinant i ensenya el que està cuinant. I són plats típics del Japó. Vol dir, tenim aquesta doble vertent del fet del menjar i les històries que expliquen d'aquesta gent. Els japonesos són molt curiosos, sabem que cada persona és un món, la manera de viure, la manera de relacionar-se és molt curiosa, no? I aquí s'explica molt, no? Hi ha molta intimitat de cada persona. Tenim personatges curiosos, no? I està, la història està molt, molt ben pensada, molt ben resolta, i això, no? Cada historieta, cada aventura, t'explica d'una persona. Uh-huh. Després hi ha els personatges recurrents que van sortint, que són aquells els habituals.
Els que no surten mai del bar, no?
Exacte, estan tota la nit allà, pràcticament, que aquells fan de lligam, no? Són els que fan de lligam entre les persones que entren, i al final es fan uns diàlegs, i a part es parla molt del menjar, quan entra un, demana un plat, sempre hi ha aquell que diu, ah, a mi això no m'agrada perquè a mi m'agrada amb aquesta altra salsa. I després hi ha la discussió de que diu, no, a mi m'agrada amb soja, i l'altre diu que l'agrada
amb caldo. Com aquí, tu i amb ceba o sense ceba, no?
Per exemple. Doncs al final es va parlant d'això, no? I el cuiner és un personatge que ell intenta fer el menjar, que amb el menjar que té en aquells moments, quan algú li demana, ell no té carta. Només té caldo de porc, que és el que sempre té. Té una olla amb caldo de porc. A partir d'aquí es fa tot el menjar. I tu arribes allà i dius què t'agradaria menjar. Si ell ho té en aquells moments, ho fa. I t'explica com ho fa. És una història molt curiosa. I això sí, cada dia és un plat diferent.
Sí, i cada capítol també doncs es veu un rellotge, no? I doncs ens situa...
Són les hores, sí, clar.
Les 3 de la matinada o les 2, i llavors doncs els personatges que desfilen, tots aquests plats, no? Tota aquesta cultura gastronòmica també tan potent.
Sí, ja veus, estàs
cuina de reciclatge,
pàgines.
També fa.
Sí, clar, perquè ell va aprofitant, exacte, quan li demanen coses, doncs és això, no?
Doncs m'ha cridat molt l'atenció,
sí, un còmic molt recomanable, i la sèrie de Netflix també, Midnight Dinner. Històries de Tòquio, em sembla, Tokyo Stories. Doncs està molt bé per això, no? Per la curiositat que és, per la diferent, i per veure els japonesos com són, perquè al final acaben explicant moltes intimitats, clar, seves. I és, mira, és una curiositat, allò, a més és una sèrie molt tranquil·la, com i també ho és molt tranquil, vol dir que allò, que vas a casa cansat, mires una història de casa i quedes molt,
per
molt tranquil i relaxat.
No? Per desconnectar, i que segurament doncs aprendrem molt de la seva cultura, però també veurem també que els seus problemes no són gaire diferents, no? Dels que
tenen de tot.
Tenen de tot, no?
Acostumen a ser els mateixos. Sí.
Molt bé, vinga, que tenim una última proposta del nostre Rafel, també molt diferent, a veure.
Mira, aquest es diu Viven les vaques.
Pues que viven.
Sí, però el nom a mi no em va agradar gaire, no m'ha agradat gaire, perquè l'original francès, aquest és un còmic francès, es deia Vive la marée, visca la marea.
Val. I aquí tenim una facilitat per traduir com ens ve de gust,
sí,
no?
Sí, perquè es podia haver traduït directament també viva la marea, viva les marees, perquè ens explica una història que passa durant un dia en una platja. Una platja de l'Atlàntic, dels aquests que tenen marea, que arriba la gent, i després han de, segons com s'han d'anar movent, perquè la marea puja i baixa.
Moure les tovalloles, el cabàs, tot, no?
Segons quina hora agafen les tovalloles i van més endavant o enrere, no?
Sí, sí.
Doncs una història molt curiosa, per això l'he portat, un divertimento que està molt ben pensat. Està fet per dos autors, que és el David Prudhomme i el Pascal Gabater, que ja dintre la primera pàgina diu fet amb dos cervells i 4 mans. Vol dir que està fet, tots l'han fet. Què és aquesta història? Una història molt divertida, molt curiosa. És un dia de platja, simplement. Comença al matí i acaba al vespre. I comença veient la gent que va cap a la platja, que va amb els seus cotxes, que va cap a la platja, i et comença a explicar les històries de la gent, i acabarà a la nit que la gent se'n va cap a casa. Com ho fan això? Ho fan com si fos un gran travelling de cinema, en què l'acció passa, que no, la càmera es va movent i no es talla, sinó que és el mateix, travelling, és el mateix, la mateixa càmera va seguint, i aquesta càmera es va movent. I es va movent a través dels personatges, una miqueta com si fos un dron, que ara estem tan habituats que veiem aquests moviments de dron. Doncs hem d'imaginar una càmera, en aquest cas de còmic, o sigui, és un dibuix, i es va movent a través de totes les persones que estan a la platja. Vol dir que les històries es aniran succeint i ens aniran explicant peces d'aquella persona, d'aquella família. No arribarem mai a entendre què els hi passa. Venem un comentari, ens imaginarem de què va, però no sabem, perquè no tornem a veure aquella gent. Durant una o dues pàgines veurem de què estan parlant, però no en sabrem més, no? Mm-hmm. Perquè la càmera anirà i anirà voltant. Anirà voltant per tota la gent.
Sí, que clar. Anirem perdent
història...
personatges, però aniran entrant de nou.
Exacte.
No?
M'encanta
la seqüència,
i només
també.
N'hi ha algun que com si diguéssim, jo vaig dient, parlo de la càmera, sí, perquè és molt cinematogràfic la concepció de l'obra. La càmera tornarà en alguns, i veuràs que quan marxen, i després entens de què parlaven quan han començat. És molt curiós, eh? I llavors, clar, fixa't que el moviment no es queda fix amb ningú, sinó que es va movent.
No.
I els mateixos personatges, la vinyeta es va allunyant i se'n va cap a un altre personatge que està a la platja. Arribarem inclús a sota de l'aigua. Arriba un moment que va per sota l'aigua, com si fos un bus, i va per sota l'aigua, i veiem la gent que a la portada es veu gent que està a l'aigua, però està des de sota, ho veiem des de sota. La portada és molt maca, eh?
La portada m'encanta.
És molt maca.
I saps que m'agrada també molt com el retrat que fa, no?
Els estereotips, perquè són ben bé...
Els estereotips de la platja, sí, des de platja, començant, sí. Doncs, per omplir el cotxe de benzina, les retencions quan vas a la platja,
exacte.
Que dius, per què he triat avui anar a la platja, no?
Sí.
I després tots els personatges que surten, les famílies, tot.
Hi ha el típic guaperes, o que va de xulo, que s'acosta amb una noia i la noia diu no, li diu no. I se'n va, no?
Sí.
Simplement és això. Després hi ha dues escenes que van dos grassos que es creuen caminant i n'hi ha un que intenta treure pit. I l'altre se'l mira una vegada que ho
veiem. Com dient, no has anat al gimnàs, ara ja pots treure pit.
Doncs tot això, no? Històries curioses i és això, un divertimento.
Sí, i molt francès, no? També,
sí,
dibuix,
és molt francès. Sí,
l'humor,
sí.
No?
Sí, és molt humor francès i realment és això, no? Els francesos per la comèdia tenen una gran traça, no? I això és això, és simplement aquesta, una aventureta d'un dia a la platja. Doncs això, al final vaig entendre perquè en castellà es diuen viva les vaques.
Per què?
Sí, és el que pensava,
de vacaciones.
Ah.
Diminutiu de vacaciones.
Jo ho he entès de viven les vacaciones i he fet viven les vaques, perquè esclar, jo, com em va sortir viven les vaques, però si no surt cap vaca...
No n'hi ha cap de vaca.
Bueno, a part d'alguna persona que està en banyador, però no m'ha callat, us he dit al començament, no m'ha acabat d'agradar el títol.
No
sé per què es podia deixar directament viva les marees,
clar.
Perquè al final... És això, la marea puja i baixa, la gent es va movent, es va canviant, i això, no? I veiem... No sé, no m'ha agradat que haguessin canviat el títol.
Doncs
menys
el títol,
Rafael
diu que la resta, i és veritat, no? Ens ha semblat molt curiós, amb el tipus de càmera, també, doncs, la manera de fer aquest dibuix, i també aquest retrat d'aquestes vacances, que qualsevol se sentirà també identificat. Paco, és el teu torn.
Hola, bon dia.
Preparat? Vinga, va, la sintonia, va, la sintonia que t'ha posat la Rocío. Vinga, a veure, perquè suposo que ens portaràs música,
sí,
també,
coseta.
Clàssics.
Més que res, novetats i algun clàssic, també.
Vinga, per quin vols començar?
Començarem per el nou àlbum dels The National, es titula I'm Easy to Find, i és el nou disc de la banda d'Ohio, concretament el novè, que és el més llarg de la banda. Són 16 temes que superen l'hora de durada. I en aquesta ocasió han introduït veus femenines a gairebé totes les cançons. És el treball més ambiciós, a part del disc que han fet un curtmetratge de 24 minuts, en blanc i negre, dirigit pel Mick Mills, uh-huh. On s'explica la vida d'una dona des del seu naixement fins a la seva defunció. I el tema que he triat és el The Pool of You.
Vinga, doncs que soni i ben fort.
Been here, am I ever coming down? I need to find some lower thinking if I'm gonna stick around. I'm not going anywhere. Who do I think I'm kidding? I'm still standing in the same place where you left me standing. I am easy. Skies, an academy of lies. You never were much of a New Yorker. It wasn't in your eyes. If you ever come around this way again, you'll see me standing in the sunlight in the middle of the street. I am easy. I'm
vellut, com diu la Rocío, que ens ha deixat a tots quatre, no?
Sí,
en silenci, em feia pena, fins i tot,
molt
no? Trepitja molt bonica.
Molt maco.
Sí, tot l'àlbum és així, d'aquesta mena d'estel, així, molt, amb
home,
molt motiu.
A mi m'ha agradat molt que això s'ha perdut una miqueta amb la música, que és que has d'explicar que és tot el disc és en conjunt, no? Que explica la història d'una persona. Que això s'ha perdut molt. Anys enrere, els vinils, hi havia la majoria de discos, tenien una...
un sentit.
Un sentit, sí, del començament fins al final la veies. Va arribar, suposo quan va arribar el CD, que podia saltar les cançons, es va perdre. I després eren simplement cançons, ficades
exacte,
a dins d'un mateix disc, i semblava una successió de cançons, no? I, hòstia, a mi m'agrada que es pugui recuperar una miqueta la idea aquesta d'un àlbum en conjunt.
Que
totes les cançons... que les cançons hi lliguen, i si és la història d'una persona i tot, vol dir que l'has de sentir amb successió, vol dir que des de la primera cançó fins a l'última, que això s'ha perdut molt. I a mi m'agraden àlbums de Pink Floyd,
hombre,
de l'època aquella, que era això, Pink Floyd, havies d'escoltar les cançons des de la primera fins a l'última per entendre una miqueta el disc, eh? Estaven totes les cançons molt ben ficades. I això amb el temps s'ha perdut.
S'ha perdut potser també amb la tecnologia, amb el tema de, clar, ara escoltem molt en random, no?
Sí.
Cançons
clar,
que van sonant.
Clar, el CD...
És una accessibilitat que és brutal per una banda,
molt ràpid, molt,
però
molt
clar, tot és molt ràpid i molt immediat.
El CD va permetre que amb un botonet tu podies triar la cançó número 5 i saltar-te a la 6 si no t'agradava. Amb el vinil era
més complicat.
I amb el casset encara
més
complicat.
Amb
el vinil, bueno, havies d'agafar l'agulla i posar-la, mai encertaves i al final t'acabaves sentint el disc. I el CD, o ara avui dia Spotify, no? Vas a apretar un botonet i escoltes la cançó que vols i s'ha acabat, no?
Sí, sí.
Doncs m'agrada molt que recuperi una miqueta l'essència aquesta de disc complet.
Sí, totalment d'acord.
A mi m'agrada molt aquesta reflexió i m'agrada molt que en Paco doncs, ens descobreixi. Sí, és veritat.
No, escoltarem. No,
és veritat,
no,
sempre. Home, tenim aquí un expert per escoltar bona música.
Són molt bons i aquest disc, de moment, té molt bona pinta.
Sí, sí.
Doncs.
I m'he deixat de comentar que ha sortit una edició exclusiva per tendes independents amb doble vinil transparent. Ara tant en tant fan coses d'aquestes que només venen a les botigues físiques.
De col·leccionisme,
bueno, també s'agraeix, no?, que facin una
mica... això més exclusiu, no?, també
sí,
per premiar.
Sí, exclusiu, però clar, els fans llavors s'han de comprar aquest, s'han de comprar l'altre.
Vivim en una societat
còmic,
de consum també,
passa,
clar.
Cada disco tres vegades.
Amb el còmic també passa que a vegades fan l'edició especial amb extras, amb pàgines extras, i la gent s'emprenya, home, vull comprar la normal,
jo
m'he de comprar l'altre.
Clar, normal.
Però,
bueno, normal.
El món del col·leccionisme és així, eh?
Sí.
És veritat.
Totalment. Bueno. Vinga, i la següent proposta.
La segona proposta és la revista Mondo Sonoro, que celebra els seus 25 anys de vida, i el celebra amb un llançament d'un recopilatori amb 22 cançons amb un doble vinil de color vermell, cançons indispensables que han marcat la línia editorial de la revista. Amb alguns dels millors temes de l'escena musical espanyola, com bandes com Dover, Astrut, Los Planetas, Sidoni o els propis Standstills, que és la cançó que he triat. I bueno, he triat aquesta cançó perquè tinc molta simpatia amb aquesta banda, m'agrada molt. I bé, he triat la cançó de Standstill, que es titula ¿Por qué me llamas a estas horas?
Romper un silencio si no tiene perdón. Silencio si no tiene perdón. Romper el silencio si no tiene perdón. We'll be right back.
també, eh? Quin canvi ha fet al principi,
sí,
brutals,
sí, sí,
brutals.
Fan cançons molt així, canyeres, bueno, depèn de quin àlbum també, concretament. Uh-huh. I també acostumen a fer discos molt conceptuals.
No, no, i les lletres també,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Passa que malauradament ja es van separar, el cantant va anar per lliure, bueno, és l'Enrique Montefusco.
Uh-huh.
I bueno, també és interessant seguir la seva carrera en solitari, també està molt bé.
Això passa sovint, no?
Sí,
en el món de la música, els egos, al final els grups, no?
Per desgràcia,
acaben...
sí, noia. Sí, sí. Sí.
I també m'agradaria que expliquessis de Mundo Sonoro, no? Que és una revista que també fa una tasca brutal, no?
Home, i tant, ajuda molt a promocionar la música, és una revista gratuïta, evidentment es pot trobar a molts llocs, bars, discoteques, tendes, nosaltres la tenim també.
Doncs tothom ja ho sabeu, eh?
I a vegades parlen de còmic.
A vegades, sí.
Sempre hi ha una miqueta un raconet per a la literatura i
sí,
sempre hi ha algun còmic per a
les sèries. I bueno, sempre han anat ampliant una mica la informació.
Són uns culturetes, com nosaltres.
Exacte,
eh?
exacte, totalment, eh? Totalment.
Que hi hagi una publicació així que, bueno, que porti tants anys.
Gratuïta i tants anys, que són referents, eh? I que han descobert també en molts grups.
Evidentment, sí, sí.
I una aposta molt... molt forta per la cultura, que ens agrada, ens encanta. O sigui, ja sabeu, Espai Records la trobareu també, si voleu tafanejar o buscar-la. Què més? Que portes encara un parell de temes més.
Porto un disc nou que ha sortit ara fa poc, el nou del Petit de Calaril, que es titula Energia Fosca. Sí, aquest xicot és molt, molt treballador. És un dels artistes molt...
que van picant pedra,
sí,
no?
Sí, molt importants en l'escena actual catalana, no només perquè ell treballa molt, sinó que està treballant com a productor. De fet, va produir l'últim àlbum dels Pets, que els he donat una volta de... Que, bueno, que han quedat molt contents, ells diuen que els ha quedat un treball estupendo. I bueno, doncs podríem dir que aquesta és la seva obra més positiva, més lleugera, de sonoritat, o sigui, traient capes de sons i allò que els altres àlbums eren més... com més elaborats, entre cometes, també. Amb l'objectiu, doncs, de mostrar les cançons sense additius innecessaris. I he triat la cançó que es titula Sento.
Doncs vinga, sentim.
Sento com les coses que faig s'esborren a l'aire, marxen d'on sóc, no tenen sentit ni per què ni raó. M'asseca la platja i veig les ones trencar. On deu anar tota l'aigua del mar? Piles d'objectes, tones de sal.
Boníssim, eh? No sé què té, però té com un flow,
sí,
m'agrada molt.
Sí, sempre té una màgia especial,
sí,
aquest xicot,
sí,
és molt...
Sí, molt, que ve també a la nostra ciutat, eh?
Sí, noia,
l'Embassa.
Vindrà a l'Embassa d'aquest 14 i 15 de juny.
Sí, que haurem d'anar-hi.
L'any passat també va venir,
sí,
perquè també va treure un disc, vull dir que
boníssim,
el nano penca.
Sí, sí.
I bueno, anirem a veure-lo, oi?
Sí, ja tenim excusa, no? Haurem d'anar-hi, haurem d'anar-hi. Sí, sí, sí. Doncs aquesta era la tercera proposta i encara tenim una altra.
Exacte. L'última proposta no és una novetat, és una... vull canviar una mica, i com que aquest any se celebra els 50 anys del Festival de Woodstock, que bueno, va ser una bestiesa, va ser molt important per la música i per més coses, l'any de l'amor, bueno, etc. I bueno, com que és un festival que va agrupar moltíssimes bandes, de les grans bandes dels 60, he pensat que per celebrar precisament l'aniversari, doncs a cada programa es podia parlar d'alguna banda que hi va participar. Perdó. I avui en concret he portat els Jefferson Airplane, que coneixerà moltíssima gent, que és una banda de la costa oest de San Francisco, i bueno, he triat el seu himne, Somebody to Love, que la deu conèixer tothom, i si no, molt malament.
I si no, és el moment de redescobrir-los,
no,
exacte, i el que farem ara doncs és aquest viatge en el temps, i segons ens ha dit el Paco, ho farem cada setmana, o sigui que ens agrada recuperar, no?, l'esperit de Woodstock.
Exacte. When the truth is found to be
brutals, eh? Com sonen,
sí,
impressionants.
L'època meravellosa, sí, sí.
L'època meravellosa, però que va quedar d'aquella època, no? Sí. O sigui, hi havia molta il·lusió de canvi, de transformació,
sí.
I crec que el que va quedar només és la bona música que ens portes.
Exacte, que d'aquest bon record, almenys, oi?
Exacte, doncs llavors farem això, no? Cada
sí,
setmana?
Sí, tant, sí. Hi ha moltes bandes i molt bones, vull dir que gairebé tothom els coneixerà.
Doncs donem la benvinguda també al nostre estimat Pau Duran. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure, que també avui comporta la mateixa samarreta que en Rafel de còmics, eh? Li he dit, vinga, entra a l'estudi, fes de prescriptor avui, que Sabadell és capital del Vallès Occidental, de les terres de Catalunya i del món. A veure,
i
què
del
ens
món
proposes?
Sencer. Doncs mira, com que em vaig quedar enganxat la setmana passada amb el Dioptria del Pau Riba que ens va portar el Paco Puig, jo... havia pensat una cançó molt, molt concreta, una altra, vaig dir, cap problema, me la guardo al sarró, i avui us porto aquest tros que per mi és la millor cançó de la història que s'ha escrit en català del Pau Riba, que és aquesta cançó setena en colors quan diu, quina enveja.
Quins allò, quin cap més verd, quina enveja.
Quina enveja.
Ai, doncs la veritat que hem posat punt i final. Així, una setmana més. Els prescriptors amb molta cultura, cultura a dojo. Ens veiem la propera setmana. Reflexioneu, penseu, que és un cap de setmana intens per la nostra ciutat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies igualment.
I com sempre, un plaer descobrir tants còmics, eh? Jo m'enduc avui una bona pila.
Sí.
Vinga, que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.